Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Què tal, com esteu? És dimecres, és 16 de novembre de 2016. Benvinguts a l'edició 207 del magazín dels migdies de la Cala Ràdio, del Sempre amb tu. Programa que avui us explicarà moltíssimes qüestions d'actualitat. Un programa que tindrà molt d'espai cultural, sens dubte. Avui el centrarem en el món cultural. Per què? Doncs perquè tornen els vermuts Cala Cultura aquest mes de novembre i també una pinzellada al mes de desembre amb presentacions de llibres i amb una conferència com a reclams. En parlarem al temps de les notícies de la Cala Ràdio perquè és un dels punts forts a nivell cultural aquest mes. I per cert, hi ha una cita destacada la pròxima setmana, la presentació de les Pubilles, dels Quintos i enguany també dels Hereus, perquè la regidoria de festes recupera els Hereus, que acompanyaran a les Pubilletes infantils, a les Pubilles i damisel·les infantils, aquesta pròxima Candelera 2017. En parlarem a l'informatiu, on també sabrem qui és l'equip de futbol que jugarà contra el primer equip de la Cala en el partit de festa major. Seran dos dels temes que abordarem al nostre informatiu, on precisament també parlarem de qüestions vinculades a l'àmbit ferroviari, amb l'àmbit dels trens, perquè ahir el Consell d'Alcaldes del Baix Ebre va aprovar un acord per tal de que es creï un organisme de gestió per a la mobilitat del territori, bé sigui un ATM o bé un ens amb les mateixes competències. I també Trens Dignes va denunciar els retards camuflats en els horaris de l'R16 i també de l'R15. Acumulen les dues línies gairebé 6 hores de retards diaris. Saló de lectura amb Dani Boquera. Repassarem novel·les i, a més, algunes que ja estan disponibles i algunes que han d'arribar d'aquí a molt poquet, justament llibres que precisament demà, per exemple, surten a la venda. En parlarem al temps de recomanacions literàries. I de llibres, per un costat, o d'aspectes més culturals, passarem al món de la fotografia. I és que avui, al temps de l'entrevista, ens acompanyarà el gerent de l'àrea municipal de turisme, Damià Lleó, i la tècnica de turisme de l'Ajuntament de Deltebre, Gemma Bo, per parlar del 17è concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre. Concurs que ja fa unes setmanes que té disponibles les bases i, doncs, avui en repassarem algunes de les novetats de l'edició d'enguany. I per tancar programa seran amb nosaltres les nostres col·laboradores més joves, la Laura Brull i la Ruth González. I parlant de com parlen els joves, d'aquestes paraules, aquests argots que tenen habitualment en el seu vocabulari. Són els temes que avui us proposem en directe en aquesta casa, a la Cala Ràdio. Dimecres, 16 de novembre, comença el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimecres 16 de novembre. Tornen els vermuts que la cultura aquest novembre amb presentacions de llibres i una conferència com a reclams. Diumenge s'estrena amb la presentació del darrer llibre de Jesús Maria Tibau. El col·lectiu també ha convidat al psicòleg Pere Portero i a la periodista Fàtima Llambric. La Candelera 2017 recuperarà els Hereus que acompanyaran les Pubilles infantils. Poden apuntar-s'hi els nois nascuts l'any 2009 fins a dilluns a la regidoria de festes. D'altra banda, el partit de futbol del dia 2 serà contra el Palamós Club de Futbol. Els alcaldes del Baix Ebre acorden reclamar la creació d'un organisme de gestió per a la mobilitat del territori. Els batlles demanen l'Autoritat Territorial de Transport per a les Terres de l'Ebre o un ens amb les mateixes competències. Trens Dignes denuncia que els nous horaris de l'R15 i l'R16 acumulen diàriament gairebé 6 hores de retards camuflats. La plataforma considera incomprensible que no es pugui comprar un bitllet per anar a Euromet de l'Aldea a Tarragona o a València. I el Consorci d'Aigües de Tarragona canviarà el clor per l'ozó per potabilitzar l'aigua de l'Ebre a partir del gener. El Consorci també estrenà un nou equipament al laboratori que permet detectar més substàncies com fàrmacs, drogues o pesticides. Són els titulars d'avui dimecres a les notícies de la Cala Ràdio. El col·lectiu Ca la Cultura de l'Ametlla de Mar torna per segona edició enguany a presentar els vermuts Ca la Cultura, una manera diferent de compartir la presentació d'obres literàries o xerrades i conferències en un horari atípic, com és el migdia. Aquesta setmana s'estrenarà el nou cicle de vermuts, que tindrà dues cites aquest novembre i una al desembre, totes tres en diumenges a les 11 del matí i al Centre d'Interpretació de la Pesca. El primer dels vermuts serà aquest diumenge, dia 20, amb la presentació del llibre de Jesús Maria Tibau, El nostre pitjor enemic, que va ser premiat amb el 33è Premi Narrativa Ribera d'Ebre. Seguirà la xerrada sobre coaching i psicologia de Pere Portero la pròxima setmana, diumenge 27. I per últim, el diumenge 11 de desembre, serà el torn de la periodista calera Fàtima Llambric i la presentació del seu darrer llibre, Sense cadàver. El coordinador dels Premis Literaris de l'Ametlla de Mar i membre de Ca la Cultura, Joan Callau, fa valdre aquesta opció com una iniciativa que està funcionant molt bé, que trenca amb el funcionament típic d'una presentació d'un llibre o una xerrada i que permet també intercanviar opinions fent el vermut.
Vam pensar que donar una alternativa que pot estar més o menys en una hora de duració els diumenges al migdia i, a més, amb la tradició del vermut, diumenge, podria anar bé aquest tipus d'activitats. L'any passat ho vam fer només, ho vam fer com a vermuts literaris. Recuperem el que és la idea i ara se'n dirà, o se'n diu, vermuts Ca la Cultura, perquè no només es faran presentacions de llibres, que ara en parlarem, sinó que també tindran lloc xerrades, conferències i altres temes culturals que poden cabre aquí. Per què? Perquè ha tingut molt bona acollida, és un bon dia i una bona hora.
Tanmateix, Callau ha avançat que els dos premis literaris de renom de la població, el Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar i el Nit de Poesia al Carrer, d'enguany estan pràcticament enllestits per posar-los a les llibreries. En el cas del llibre de poesia de Ricard de Sola, Casa per Casa ja està imprès i aviat ho estarà el de narrativa a la Colònia Hidràulica i altres contes de Sílvia Romero. Joan Callau.
El llibre de poesia Casa per Casa, del Ricard de Sola, ja està a l'editorial imprès i preparat per començar la distribució dins els canals habituals que fa aquesta editorial, que és completament professional i amb molta eficàcia. Segurament durant la setmana ja tindrem la confirmació de que el de narrativa també ha sortit del forn i llavors, si al moment d'acordar a veure ja de cara al bon temps quan els aniria bé de vindre i penso que és recolzant aquestes presentacions. Uh-huh. Penso que seria molt important que participéssim.
El col·lectiu també ha explicat que està treballant de cara a la preparació dels Premis Literaris del 2017, on hi haurà una important renovació en el jurat del Premi de Narrativa i on pràcticament està tancat el de Poesia. A la vegada també treballen en l'elaboració del recital poètic que acompanya el lliurament dels Premis. I la pròxima Festa Major de la Candelera comptarà amb una important novetat. Des de la regidoria de festes, després d'escoltar les opinions de diferents mares i pares, s'ha volgut treballar per recuperar els hereus infantils. D'aquesta manera, tots els nens nascuts l'any 2009 podran ser hereus acompanyant a les pubilles infantils, també de la mateixa edat. De fet, el passat divendres a la tarda, el regidor de festes, Vicent Lleó, es va reunir amb les mares i pares dels hereus interessats per exposar la idea i oferir la possibilitat d'inscriure's. Fins al pròxim dilluns 21 hi ha plaç per apuntar-s'hi a les oficines de la regidoria. El regidor, a més, apunta les xifres provisionals de quintos i pupilles de la Candelera 2017. L'escoltem.
Primer, comentar-te la xifra de participació. Ja tenim 47 quintos, 16 pupilles grans, 16 pupilles infantils i, de moment, apuntats 8 hereus. La veritat és que ha estat una petició d'alguns pares i la veritat, no podíem deixar de banda els nens petits del poble que volien ser hereus, doncs intentem recuperar una tradició que només va ser un any, va ser l'any 1992 i amb el regidor Adrià Figueres, que van a veure 6 hereus aquell any, però l'any següent no va funcionar la cosa i no es va apuntar cap hereu més. Espero i desitjo que sigui el començament del primer de molts anys i que incorporéssim una tradició molt catalana, que és la figura de l'hereu, i afortunadament, ja et dic, tinc 8 i encara hi ha de plaç fins al dilluns de la setmana que ve per apuntar-se, i el dia 26 de la presentació espero que hi haguen tant hereus com pubilles infantils.
Paral·lelament a aquesta novetat, també es van conèixer en detalls de la pròxima Candelera i precisament estan lligades amb l'agermanament del municipi amb Palamós. L'alcalde Jordi Gaseni va avançar el passat divendres en aquesta casa, a la Cala Ràdio, que l'equip que disputarà el partit de festa major contra el primer equip de la Cala serà el Palamós Futbol Club. L'escoltem.
Ja que si hi ha unes festes també on Palamós tindrà un gran protagonisme, doncs què menys que convidar. Però la veritat és que m'hem sortit i han sigut molt generosos de poder convèncer i poder tenir el primer equip del Palamós, del club de futbol del Palamós, perquè sigui doncs, l'equip de la Candelera, i amb això doncs, ja vaig poder comunicar ràpidament amb el president del club de futbol, amb Sergi Quintana, per a comunicar-li, perquè la veritat és que és una alegria que pugui tornar un Palamós, on ja fa... deu fer 10-11 anys que el vam poder tindre amb la inauguració del camp de futbol, aquella època que va entrar el Nàstic també, però emmarcat doncs, dins d'una festa que també doncs, parlant-ho, hi ha molta gent de Palamós engrescada per a vindre a la Cala, per festes majors, per la Candelera, i que vingui doncs, el Palamós Club de Futbol enmarcat amb aquestes festes doncs és molt important.
Tot plegat es donarà a conèixer la pròxima setmana en l'acte de presentació de les damiseles, pubilles, hereus i quintos, i on també es proclamaran la pubilla major, la pubilla infantil i les primeres i segones damiseles adultes i infantils. Serà dissabte 26 a les 6 de la tarda al Poliesportiu Municipal Galetet.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El Consell d'Alcaldes del Baix Ebre ha acordat aquest dimarts instar el govern perquè creï l'Autoritat Territorial de Mobilitat, l'ATM de les Terres de l'Ebre, o com ja va puntualitzar també l'Ajuntament de Tortosa, de qualsevol altre organisme o ens que tingui les mateixes atribucions i competències. L'acord assolit pels alcaldes del Baix Ebre insta el govern a la creació immediata de l'ATM o d'un altre ens que tingui en compte, entre d'altres, el model de desplegament de la T-Mobilitat. Independentment si es tracta de la figura de l'ATM o es crea una taula de mobilitat amb idèntic competències i que les seues decisions siguin vinculants i consensuades amb el territori a les mateixes condicions que tenen o tindran altres territori on s'han desplegat les ATM. La resolució aprovada per unanimitat per tots els batlles també insta a la revisió del Pla de Mobilitat de les Terres de l'Ebre i a dur a terme el desenvolupament total del sistema de gestió d'integració tarifària. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre i alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, reclama que es creï un òrgan que pugui gestionar la mobilitat de les Terres de l'Ebre, creat des del consens i independentment del nom que se li doni.
Últimament hi ha hagut moltes discussions en el tema de la nomenclatura, que si es diu taula, que si es diu cadira, que si es diu ATM, que si es diu ATS, que es, bueno, en definitiva, que sigui un òrgan que, primera, que permeti que els recursos emprats o destinats, més ben dit, siguin els adequats perquè les Terres de l'Ebre tinguin un transport públic adequat. Segona, que no s'hagi d'interferir en cap mena de discussió política, sinó que això sigui objecte de consens entre tots els grups i formacions, estiguin a govern o no estiguin a govern. I això és el que realment avui s'ha aconseguit, no? A partir d'ara, el compromís no tan sols és haver aprovat un document, que és un paper, i el paper tot ho suporta. A partir d'ara, el compromís també és anar fent les passes adequades perquè estos ens de gestió puguen tindre, torno a repetir, capacitat executiva per a fer realitat les peticions i demandes del territori.
El Consell d'Alcaldes també s'ha informat els batlles i representants municipals de la comarca del programa de garantia juvenil per trobar eines contra l'atur juvenil. També s'ha dissolt el Consorci per la gestió dels residus de la comarca i s'ha acordat que els recursos del romanent de l'ENS es destinin d'acord a un calendari consensuat, també en el Consell d'Alcaldes, que es destinin a la redacció del projecte per a la construcció de la planta de transferència d'envasos al municipi de l'Aldea. A més, el Consell Comarcal també ha renovat el conveni amb Ecomembes, que aportarà una subvenció per a aquesta planta. Andreu també ha ressaltat que el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, disposarà d'una instal·lació per fer més efectiva i eficient la recollida selectiva de la brossa a la comarca. I tornem a parlar de trens, perquè la plataforma Trens Dignes ha comptabilitzat els minuts de retards que incorporen els nous horaris de trens de les Terres de l'Ebre després que el passat dissabte 12 de novembre novembre, entrés en vigor la segona modificació dels temps a l'R16. La primera, recordem, es va fer a l'agost. A l'R16, la línia que passa per l'Ametlla de Mar, els horaris incorporen 177 minuts de retard amb 20 freqüències, 8 més que a l'agost. 9 minuts de retard de mitjana per tren. En total, entre les dues línies que passen per les Terres de l'Ebre, l'R15 i l'R16, els usuaris perden 5 hores i 45 minuts cada dia. La portaveu de la plataforma Trens Dignes, Montse Castellà, en fa una valoració.
Les dues línies de les Terres de l'Ebre, la R15 i la R16 juntes, sumaran des d'avui sumaran 327 minuts al dia de retards cronificats, o el que és el mateix, 5 hores i 3 quarts al dia de temps que roben els usuaris. 5 hores, 3 quarts, sumant tots els minuts de retards camuflats que hi haurà en funcionament des d'allà a la R15 i a la R16. L'R15 té 12 freqüències al dia i una mitjana de 12,5 minuts de retard. I l'R16, perdoneu, té 20 freqüències i una mitjana de 9 minuts. Per què passa això de que la mitjana a la R15 és més gran? Perquè hi ha menys freqüències i, per tant, cada tren ha d'absorbir més retards. Estos 327 totals, la mitjana de la R15 és 12,5 minuts per tren i la mitjana de la R16 és 9 minuts.
Des de Trens Dignes han recollit la percepció d'alguns usuaris davant del fet que els trens de l'R16, als quals se'ls amplia el temps de trajecte, són aquells que acumulaven més reclamacions per la devolució del bitllet. La plataforma, però, no ha pogut de moment fer aquesta comprovació perquè no disposen de les xifres detallades per freqüències de les devolucions. Castellà també ha assenyalat que l'experiència de l'R16 demostra que cronificar els retards no garanteix que els usuaris coneguin del cert quan surten i quan arriben. La plataforma Trens Dignes ha explicat que entre l'11 de juliol i l'11 d'octubre l'R16 ha acumulat 28.896 minuts en demores, 20 dies sencers en 3 mesos.
Des de la Generalitat s'al·lega que així els horaris són més fiables i que s'assemblen més a la realitat. I nosaltres el que diem és que potser sí, que ara sabem quan arribem, però és que hi arribem més tard. Allargar el temps de trajecte, ho hem dit sempre, és fer trampa. I recordem l'última xifra que tenim de mesos sencers, diguéssim, que és des de l'11 de juliol fins a l'11 d'octubre, aquests 3 mesos sencers, la línia R16 ha acumulat 28.896 minuts de retard. Això equival a 20 dies sencers. 20 dies sencers vol dir que si ara fiquem en marxa este rellotge i el deixem en temps corregut, 24 hores, 24 hores, 24 hores, serien 20 dies sencers, si sumem els retards, de la R16 només, en 3 mesos. Que no mos diguin que els horaris funcionen canviant-los, perquè els retards segueixen existint.
Per altra banda, la plataforma ha reiterat la celebració per l'aturada de l'Euromet a l'Aldea, però ha qualificat d'incomprensible que no hagin tingut en compte totes les variables en la posada en funcionament del servei, tenint en compte que no es pot comprar un bitllet bonificat per anar de l'Aldea a Tarragona ni comprar un bitllet normal per anar de l'Aldea a València. I el Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, ja té gairebé a punt una nova planta d'ozó que permetrà tractar l'aigua de l'Ebre amb aquest gas, substituint l'actual potabilització amb clor. L'ozó és un component que té major capacitat de desinfecció i, a més, permet incrementar les garanties de seguretat tant per l'exposició dels treballadors, el clor és més perillós, com pel transport de mercaderies. El Consorci ha fet una inversió de 4,8 milions d'euros en la construcció d'aquesta planta, que també permetrà estalviar costos en el procés de tractament, a l'entorn d'un 6% a l'any. Amb l'obra acabada a finals d'any, està previst que, després d'un període de proves, la potabilització amb ozó estigui operativa a finals del mes de gener. A més, el CAT també estrena un nou equipament al laboratori que permet detectar amb més precisió i en major nombre les substàncies que hi ha a l'aigua. Amb el nou aparell es podran detectar la presència de fàrmacs, drogues o pesticides, entre d'altres.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Ràpidament coneguem la previsió meteorològica per aquest dimecres amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, continuem parlant d'una situació molt estable. En general, avui dominarà el sol. Sí que m'ha arribat d'alguns núvols de cara a la tarda, però seran núvols prims que tan sols deixaran el cel entreguinat i el vent ha de fer que les temperatures màximes vagin pujant. Tot i això, avui ara l'ambient és fred, però a mesura que avanci el dia i el sol se vagin posant, aquestes temperatures han d'anar pujant i aquest vent de mestral que ha d'anar bufant, sobretot cap a l'extrem més sud, farà que les temperatures siguin més altes que cap a la resta de la zona i amb temperatures màximes que arribaran fins als 18-19 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Temperatura actual 17,2 graus a l'Ametlla de Mar, humitat relativa 42%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimecres 16 de novembre a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens poden seguir també a les xarxes socials als nostres comptes de Facebook i Twitter. I després de repassar l'actualitat d'aquest dimecres, estem ja de les nostres recomanacions literàries al Saló de Lectura i una setmana més és amb nosaltres Dani Boquera. Dani, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Anem-hi a repassar algunes novetats literàries, novel·les que precisament avui, i em sembla que és el primer cop que ho farem, parlarem de novel·les que encara no estan disponibles a la biblioteca, però que estan a punt d'arribar i algunes que, per exemple, s'estrenen demà.
Exacte, n'hi ha algunes que es posen just a la venda al públic aquesta setmana.
Doncs vinga, anirem a parlar avui, em sembla que qüestions històriques, thrillers, que són ja també clàssics en aquest espai, i alguna cosa negra tindrem avui?
Tenim algo de novel·la negra també.
Doncs vinga, som-hi amb el Saló de Lectura. Avui al Saló de Lectura l'obrirem parlant de Foc, de la trilogia del Foc, de la tercera de les novel·les de la trilogia del Foc. Es tracta de La leyenda de la muntanya del fuego, de la Sarah Lark. Què ens explica, Dani?
Pues, com molt bé dius, esta és la tercera part d'esta trilogia del fuego que s'iniciava amb La estación de las flores en llamas. La va continuar el rumor de la caracola i avui tenim La leyenda de la muntanya de fuego. Ens trobem a Otaki, Illa Nord, l'any 1880. Aroa creix feliçment a l'escola que dirigeix la seva mare, Linda. Per un dia de setembre, la seva existència canviarà radicalment quan es converteixi en una de les víctimes del gran accident de tren de Nova Zelanda i pateixi una horrorosa experiència. En Rat Station, la granja d'ovelles de la seva família es restablirà i recuperarà la il·lusió. Amb ajuda del somiador Robin i la seva cosina, la temperamental Marge, s'atrevirà a fer un gran pas i coneixerà algú que donarà un gir insospitat a la seva vida.
Mira, parlant de Nova Zelanda, justament per aquest terratrèmol a l'actualitat, justament també parla aquí d'un accident de tren.
Sí, la veritat.
Ambientat, per tant, també una mica amb el desastre, amb el caos, aquesta novel·la, la tercera d'aquesta trilogia del Fuego, La leyenda de la muntanya de fuego, de la Sarah Lark. Haurem de descobrir què passa amb aquesta novel·la. Anem a parlar del Premi Planeta 2016. Todo esto te daré. Què et donaré, Dani, jo avui, amb la Dolores Redondo? Què explica aquesta novel·la?
Doncs mira, és una novel·la d'intriga policíaca, podríem dir, i que succeeix a la Ribeira Sacra de Galícia. Allí l'Álvaro pateix un accident que acabarà amb la seva vida. Quan Manuel, el seu marit, arriba a Galícia per reconèixer el cadàver, descobreix que la investigació sobre el cas s'ha tancat amb massa rapidesa. El rebuig de la seva poderosa família política, els Muñiz de Dávila, l'impulsa a fugir, però el reté l'alegat contra la impunitat que Nogueira, un guàrdia civil jubilat, esgrimeix contra la família d'Álvaro. I la sospita que aquesta no és la primera mort del seu entorn que s'ha emmascarat com accidental. Lucas, un sacerdot amic de la infància d'Álvaro, s'uneix a Manuel i a Nogueira en la reconstrucció de la vida secreta de qui creien conèixer bé. La inesperada amistat d'aquests tres homes, sense cap afinitat aparent, ajuda Manuel a navegar entre l'amor per qui va ser el seu marit i el turment d'haver viscut d'esquena a la realitat. Començarà així la recerca de la veritat, en un lloc de fortes creences i arrelades costums en el qual la lògica mai acaba de lligar tots els caps.
És el que passa en les grans famílies, no? Podríem dir en el que passa per allí dins, no? Podríem dir en les qüestions més amagades, no?, dels membres d'una família.
Sí, que, bueno, ja l'entorn passa tot. Galícia ja pot ser un entorn misteriós, sobretot a les zones rurals, i tots aquests vincles amb jo familiars, potser de comunitats, ciutats més tancades i molt conservadores, pues, jo crec que aquest llibre explica una mica com el seu protagonista s'ha de moure enmig de tot això.
Aquestes són les dues novel·les, la de Todo esto te daré de la Dolores Redondo, més Premi Planeta 2016, la de La leyenda de las montañas de fuego de Sara Lark, que estan disponibles ja, a la biblioteca Doctor Frías, bé disponibles, que les tenim allà, que potser les té algun lector, però que hi ha la llista d'espera, això ja ho sabeu. Però a més, avui us volem parlar de les que pròximament arribaran també a la nostra biblioteca. N'hi ha unes quantes, només en desgranarem un parell, perquè n'hi ha bastants títols, però si et sembla parlarem primer de la que surt justament demà a la venda, demà dijous a la venda, que és de Carlos Ruiz Zafón, que és El laberinto de los espíritus, i també parlarem de la Una buena chica de la Mari Kubica. Comencem per la primera, parlem d'espíritus, parlem amb el desenllaç de la saga La sombra del viento, del Carlos Ruiz Zafón. Què ens explicarà El laberinto de los espíritus, Dani?
Doncs mira, a la Barcelona de finals dels anys 50, Daniel Sempere ja no és aquell nen que va descobrir un llibre que hauria de canviar-li la vida entre els passadissos del cementeri dels llibres oblidats. El misteri de la mort de la seva mare Isabella ha obert un abisme en la seva ànima del que la seva dona Bea i el seu fidel amic Fermín intenten salvar-lo. Just quan Daniel creu que està a un pas de resoldre l'enigma, una conjura molt més profunda i fosca del que mai podria haver imaginat desplega la seva xarxa des de les entranyes del règim. És llavors quan apareix Alicia Gris, una ànima nascuda de les ombres de la guerra, i desvetlla la història secreta de la família, encara que a un terrible preu. El laberinto de los espíritus és un relat electritzant de passions, intrigues i aventures. A través de les seves pàgines arribarem al gran final de la saga iniciada amb L'ombra del vent, que arriba aquí amb tota la seva intensitat i calat, alhora que dibuixa un gran homenatge al món dels llibres, a l'art de narrar històries i al vincle màgic entre la literatura i la vida.
Dóna ganes de llegir-lo i no el tenim encara aquí, eh? Queden unes hores per tindre'l i segurament que serà un dels llibres que aquests Nadals i aquests Reis s'apuntaran els adults a la seva carta, perquè déu-n'hi-do l'interessant. A més, és un desenllaç d'una saga que segurament que moltes persones ja hauran llegit, de Carlos Ruiz Zafón, a més un dels bestsellers per excel·lència en Sant Jordi i en cites literàries. I com dèiem, també parlarem d'una altra de les novel·les que pròximament estaran a la nostra biblioteca al llarg d'aquest mes de novembre, o per entrar ja al mes de desembre, Una buena chica, de Mari Kubica.
Doncs sí, resulta que una nit la Mia Dennett va entrar al bar on havia quedat en trobar-se amb un amic amb el que sortia de tant en tant. Però ell no va aparèixer. I Mia va cometre la imprudència d'anar-se'n amb un misteriós desconegut. Colin Thatcher semblava en principi un rotllo inofensiu. Marxar amb ell, però, acabaria sent el pitjor error que havia comès en tota la seva vida.
Per tant, comença tot això en un bar?
Comença en un bar amb una espècie de cita ciegues que em sembla que acaba malament.
Com continua? Què passa amb, amb la Mia i amb Colin?
Pues mira, el Colin va decidir portar-la per la força a una cabana aïllada a les muntanyes de Minnesota en lloc de lliurar-la a les persones per a les quals treballava. A partir d'aquest instant, Eve, la mare de Miami i el detectiu Gabe Hoffman no s'aturarien davant res per trobar-la. Ningú, però, podrà impedir les implicacions emocionals que tindrà el seu segrest i que acabarien per causar l'ensorrament de la vida familiar dels Dennett. En resum, Una bona xica és un thriller psicològic, addictiu i sorprenent. Una història que sembla una cosa i resulta que és una altra. Ens ofereix girs, sorpreses, acció i misteris. I, sobretot, una psicologia profunda dels personatges que ens deixaran bocabadats en certs passatges. Una fantàstica i desconcertant novel·la amb què debuta la seva autora.
Primera novel·la de la Mari Kubica, Una bona xica, i novel·la que sembla interessant, interessant. Recordem les que avui us hem repassat. Hem començat amb La leyenda de les muntanyes de fuego, la tercera part de la trilogia del fuego de la Sara Lark. Disponible aquesta, a la Biblioteca Doctor Frías, i també Todo esto te daré, de la Dolores Redondo, Premi Planeta 2016. Són les dues novel·les que hem repassat disponibles i les que pròximament arribaran, la que demà surt a la venda, 17 de novembre, la de Carlos Ruiz Zafón, El desenllaç de la saga La sombra del viento, L'ombra del vent, El laberinto de los espíritus, i per últim, la primera novel·la, l'òpera prima literària de Mari Kubica, Una buena chica, que esperem també tindre aquestes dues darreres aviat a la biblioteca. Dani Boquera, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Dimecres vinent i tornem repassant més propostes literàries disponibles a la Biblioteca de la Milla de Mar. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Casa Ballesteros. Tenim tots els nostres articles en oferta, tant els d'hivern com els d'estiu. Roba, merceria, de bany, tot en oferta i liquidació per jubilació a Casa Ballesteros. Estem oberts només pels matins, de les 10 i fins a la 1 i mitja. Casa Ballesteros, al carrer Andreu Llambric, 5860 de l'Ametlla de Mar. Vine, aprofita. Estem en oferta liquidació per jubilació.
Bon dia, senyor Àngel.
Bon dia, senyor Ramon.
Com està això, company? Que hem de fer este diumenge?
Pues jo crec que este diumenge el que hem de fer és arrasar l'ampolla d'absenta i anar-me'n a fer el vermut.
I, escolta, hem d'anar tu i jo només a fer el vermut?
No, no, que vingui qui vulgui. Al Centre d'Interpretació de la Pesca, a les 11, vermut per a tothom de Calacultura.
Molt bé.
I esta setmana, Jesús Maria Tibau mos presentarà el seu darrer llibre, El nostre pitjor enemic.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta-la a Cala Ràdio les nits de dissabtes i diumenges d'11 a 12. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, a la Cala Ràdio dissabtes i diumenges de 23 a 24 hores, sempre amb tu...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Anem ja a l'entrevista d'aquest dimecres, dimecres que dediquem al món de la fotografia. Aquí al sempre amb tu. Una fotografia d'un concurs, el de fotografia de les Terres de l'Ebre, que porta ja 17 anys de vida i que organitzen conjuntament les àrees de turisme de l'Ametlla de Mar i de Deltebre. Avui en volem parlar perquè ja fa un parell de setmanes que estan publicades les bases i, evidentment, doncs, d'animar a participar a tots els fotògrafs del nostre territori en aquest concurs, perquè hi ha interessants premis i moltes categories diferents. En parlem avui amb el gerent de l'àrea municipal de turisme, Damià Lleó, aquí a l'Ametlla de Mar. Dami, molt bon dia.
Bon dia.
I pel fil telefònic ens acompanya Gemma Boix, la tècnica de turisme de Deltebre. Gemma, també, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Amb els dos avui intentarem parlar sobre aquests premis que 17 anys d'història, Dami, conjuntament amb el patronat de turisme de Deltebre, déu-n'hi-do la vida que porten en aquest concurs fotogràfic amb l'evolució digital o amb el canvi digital de per mig, podríem dir.
Pues sí, agafat de per mig aquest canvi digital. De fet, ja l'any que ve, si tot va bé i continuem, que esperem que sí, complirem ja la majoria d'edat. És un concurs veterà ja, tot un referent a les nostres terres, no només a les Terres de l'Ebre, sinó a Catalunya i al nord del País Valencià, perquè tenim no només participants de les nostres comarques, sinó de provenients d'altres contrades, no? Pues sí, el concurs ha anat experimentant canvis i s'ha intentat sempre anar adaptant a les noves corrents fotogràfiques, no?, d'aquest món de la fotografia, sempre escoltant les suggerències, els criteris, tant del jurat com dels participants i dels concursants que ens han anat fent durant aquests anys. Creiem que ens hem anat adaptant i aquesta ha sigut la clau, no?, d'arribar a aquest 17è aniversari.
Mm-hmm. 17 anys compartint també del Tebre i l'Ametlla de Mar aquests premis. Suposo que també això va ser força innovador al territori, que dos ajuntaments, que dos àrees de turisme es plantegessin un concurs de fotografia que no és exclusiu per amb dos municipis, tot i que hi ha premis en comú, sinó que també posen la mirada al conjunt del territori. A més, que tant l'Ametlla de Mar com del Tebre estan units per una costa meravellosa, podríem dir que és un dels punts on hi ha molta fotografia, però també hi ha altres actius que s'intenten recollir en aquests premis. Expliqueu-nos, Gemma, Dami, una mica, quines són les novetats que enguany incorporar aquest premi, aquest 17è premi concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre?
Bueno, més que res, són molts anys, ja com ha anat dient, recordo perfectament el 2001, quan se va crear este concurs, que vam fer una mica de cara a la temporada de d'hivern per trencar una mica l'estacionalitat i vam pensar en crear alguna activitat turística que ens ajudés a promoure la diversitat paisatgística d'aquestes terres. Llavors vam batejar-lo com el concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre i, clar, a des jo, per curiositat, he comptat durant tots aquests anys, des de el 2001 fins l'any passat, en total s'han recollit 3.166 fotografies. Són moltíssimes, claro. I la majoria, al principi, eren fotografies de paisatges. Hi havia poca activitat humana, uns paisatges espectaculars. Inclús a vegades, a través d'aquest concurs, descobríem altres indrets, raconets, d'aquí les Terres de l'Ebre, la mateixa gent d'aquí, que no, o sigui, no sabíem ni que existien, ho descobríem a través d'aquest concurs. Però cada vegada m'ho vam anar donant compte que feia falta també fotografies en activitat humana, ja que, clar, aquí a les Terres de l'Ebre se pot fer una varietat terrible d'un munt d'activitats, diferents activitats, que siguin turístiques o les mateixes activitats tradicionals. I cada vegada apostem més perquè en aquestes fotos queden reflectides aquestes activitats. Per això, enguany, per exemple, el Premi Terres de l'Ebre, el primer, segon i tercer premi de la categoria Terres de l'Ebre, inclou que sigui en una activitat humana que es pugui fer a les nostres comarques.
Un premi que antigament hi havia la categoria d'activitat humana als premis i que doncs ara ha passat en aquests Premis Terres de l'Ebre, que precisament els patrocina el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, premis que precisament hi ha un primer, un segon i un tercer valorats en 400, 250 i 175 euros, de la mateixa manera que ho fan els premis locals, tant de l'Ametlla de Mar com de Deltebre, amb la millor fotografia realitzada amb dos termes municipals i amb 250 euros per al premi local de cadascun dels municipis, perquè tant l'Ametlla de Mar com Deltebre, déu-n'hi-do, el nombre de fotògrafs que té, que s'han anat creant, diguem-ne, perquè hi havia aquells fotògrafs més professionals, però déu-n'hi-do, el món amateur com està creixent, jo no sé si dir-li amateur, perquè són ja veritables especialistes en el món de la fotografia i fan uns retrats del nostre territori, la veritat, molt, molt particulars, molt, molt singulars.
Bé, de fet, una de les sorpreses, no, de nosaltres tampoc ens ho esperàvem al crear, no, este concurs, és la, això, no, el sorgiment de fotògrafos a les nostres terres, no, a les nostres poblacions. Jo crec que, entre comilles, per culpa o gràcies, en este cas, del concurs, molta gent en aquella època es va aficionar i va descobrir este món de la fotografia, no, que és tot un art, no? Jo crec que també que una dels actius molt importants d'este concurs és la cooperació entre dos municipis que els seus passatges són completament diferents. O sigui, no té res a veure el paisatge, les platges i les vistes que hi ha del Tebre amb les que hi ha a l'Ametlla. Són totalment contraposats i això crec que ha reforçat i que ha sigut també una de les claus de l'èxit d'este concurs, no? D'esta costa tan única i tan exclusiva que és de l'Ametlla amb este espectacular delta de l'Ebre que ens dona aquestes imatges tan canviants durant tota l'època de l'any. I a part també les fotografies de l'àmbit de les categories de les Terres de l'Ebre, no? Que no ens oblidem que les Terres de l'Ebre tenen uns paisatges, riu, hi ha muntanya, hi ha interior, hi ha costa. Jo crec que aquests factors han fet que este concurs hagi tingut aquest èxit i que la gent s'hagi volcat tant, que sempre haguem busquen nous perspectives, nous colors, no, noves racons, com ha dit la Gemma, de que nosaltres inclús no coneixem. Bueno, ara al llarg dels anys ja els han coneixen quasi tots, no? Perquè són aquestes 3.000 i pico de fotografies, no? I per què tantes? Pues perquè hi ha tanta varietat de paisatge i tanta riquesa en les nostres comarques, pues bueno, que això fa possible, no? Aquesta quantitat i aquesta qualitat en les fotografies.
Permet arribar a aquestes 3.000 i més que ens ha comentat la Gemma, que al llarg d'aquests 17 anys s'han anat presentant. Bé, queda les d'enguany, que segurament que en seran moltíssimes, déu-n'hi-do, perquè suposo que el jurat té molta feina aquí per a triar i remenar, perquè, clar, en les primeres edicions és molt fàcil, podríem dir, sorprendre, però quan ja portem tants d'anys, i on el territori ha evolucionat, però no d'una manera... Continua sent un territori molt verge, podríem dir, un territori molt natural. Aquí ja juga ja noves tècniques fotogràfiques, comencen a jugar doncs, creativitats en el moment de fer la fotografia, i a part també dels premis especials, que ara els comentarem, clar, en una fotografia normal i corrent, ve seguida del Premi Terres de l'Ebre amb activitat humana, ve seguida dels premis de les millors fotografies realitzades als termes de Deltebre o de l'Ametlla de Mar, o bé a les millors fotografies realitzades pels fotògrafs de la Cala o de Deltebre, clar, entenc que hi ha un moment en què han de ser més la imaginació la que s'ha de posar damunt la taula quan parlem de fotografia o quan ja parlem de 17 anys de concurs.
Pues sí, sorprenentment, el que ja estaves dient és una cosa que ens fa molta gràcia, que és després de tants anys, el jurat que encara avui en dia, a l'hora de triar les fotos, primer s'hagi de sorprendre de moltes d'elles, de les fotos, i a part que, claro, tal com tu dius, cada vegada ho tenen més difícil també per la qualitat. Primera, la quantitat de fotos. El primer any només se van presentar 29 persones i hem arribat a que es presenten fins a 94 participants. O sigui, imagina't per fer una tria de totes aquestes imatges. I és molt bo nosaltres estem presents mentre el jurat està discutint per a triar els premiats i és sorprenent perquè tenen molta, molta, molta feina per la qualitat que hi ha. I, bueno, el que tu dius també ens ha ajudat una mica a crear coses noves, pues, per exemple, el premi i la creativitat, no? On se pot ja manipular una mica les fotos digitalment i a vegades tenim imatges que són una passada, no? Imatges, per exemple, jo recordo una del Far del Fangar, que està manipulada, que és increïble, vull dir, això ajuda també a que es puguin anar fent imatges noves dels mateixos indrets.
Perquè a part heu incorporat el que és la creativitat, és a dir, permeteu que la fotografia, diré el Photoshop, però hi ha mil tècniques, la poséssim al Photoshop i li féssim el que volguéssim.
Sí,
per tant,
manipulada.
Una fotografia manipulada, que és el premi a la creativitat, valorat amb 300 euros. Clar, m'imagino que en aquest món, clar, si hi ha amb fotografies tal qual, revelades únicament. Hi ha una qualitat brutal quan posem en creativitat i on tenim totes les eines informàtiques al nostre abast, que són infinites pràcticament, suposo que també veiem estampes molt, molt boniques i creativitats també molt, molt boniques, que també això ajuda que hi hagi doncs, persones més vinculades potser al món del disseny que puguin també participar en aquest premi.
Bé, sí, és una categoria que se va incorporant al llarg de... No estava bé present als començaments i està feta exactament perquè, clar, el tema de la fotografia és molt ampli. Llavors hi ha diferents corrents dins del mateix món de la fotografia. Hi ha corrents més puristes, on se preserva més la imatge tal qual. Hi ha corrents més partidàries de modificar o de crear altres filtres o altres adaptacions. Llavors se va crear aquesta categoria per donar cabuda, no? en esta creativitat, en estos concursants que els agrada pues, fer fotomuntatges, fer viratges, fer retocar les fotografies, no per transformar-les, sinó per donar-li una vessant més artística i més creativa. I crec que esta va ser un encert, no? De fet, perquè és una de les categories on es presenta més gent i on es pot veure unes fotografies espectaculars amb molta creativitat i la veritat és que dona gust, no? I també molta feina, sempre és una de les categories en què el jurat té més feina pel jurat, no? Per crear este premi, perquè només és l'únic premi, no? I clar, ells van repassant, van mirant, sempre en queden 5, després van quedant 2 o 3, i d'aquelles 2 o 3, pues, la veritat és que
costa
molt triar aquella fotografia guanyadora d'aquell concurs, d'aquella categoria, no només en esta, sinó en totes, no? Perquè cada any, pues, bueno, la gent se va perfeccionant més, van sortint nous aparells dins de les càmeres de fotos, càmeres de fotos més completes, i pues, bueno, la veritat és que amb els companys de Deltebre, quan anem obrint, no, els sobres amb les fotografies, doncs la veritat és que és un dia molt especial perquè te'n dones compte, no, de la riquesa d'obres d'art que t'arriben. No?
A més, hem de dir que també hi ha el Premi Blanc i Negre de 300 euros i el Premi Gastronomia també de 300 euros, que el Blanc i Negre ha tornat a estar de moda, podríem dir, perquè el veiem en l'àmbit publicitari, perquè veiem que dona una altra imatge. Primer teníem la fotografia en blanc i negre, la vam passar a color i ara recuperem el blanc i negre, i en l'àmbit gastronòmic, déu-n'hi-do, els productes del nostre territori, el que donen, bé siguin de la mar, bé siguin de la terra, per a fer fotografia. Escolteu, ara que parlem de fotografies de creativitat, què és el que no s'admet en el món, en els altres premis fotogràfics? Entenc que, evidentment, ni muntatges, ni retocs fotogràfics, ni fotografies amb tècniques HDR, és a dir, tot això ja no es permet en els altres tipus de fotografies, simplement un revelat, no? Gemma?
Sí, no s'admeten ni collages, ni muntatges, fotografies pintades, i sobretot que siguin inèdites, claro. Que no s'hagin presentat ja altres concursos.
Això és evident. Escolteu, expliqueu-nos, si algú que ens escolta diu que es vol presentar, suposo que molts dels que ens escolten ja ho hauran fet en alguna de les anteriors edicions, quina és la data límit i com ho han de fer, què han de presentar?
Bé, doncs la data límit...
Perdó.
Sí, la data límit
és... La distància mos té sí. Sense comunicar.
No mos vam coordinar.
No ens podem veure.
La data límit és el divendres 13 de gener, o sigui, encara tenen temps, pràcticament són 2 mesos, encara que siguin les vacances de Nadal pel mig, però bueno, es poden aprofitar per fer fotos boniques. A les 2 del migdia haurem de tindre les fotografies pues, rebudes ja, tant al Patronat de Turisme de Deltebre com de l'Ametlla, és indistintament, es poden arribar a enviar a les 2 bandes. I bueno, el que han de fer, pues, hi ha 4 fotografies per fotògraf que es poden enviar, és un màxim, i dins d'aquestes 4 fotografies es poden presentar amb qualsevol de les categories. Poden ser 4 fotografies de la mateixa categoria o una fotografia repartida en les diferents categories. I bueno, pues és fer-les arribar a la nostra oficina de turisme o a la de Deltebre, i les bases per a consultar les mides, ara aquí no cal
explicar mides.
Tant a la web de Turisme Deltebre com a la web de Turisme de l'Ametlla de Mar podran trobar específiques totes les bases, i qualsevol dubte ens poden contactar, també tenen a les bases els nostres telèfons, els nostres emails, i estarem encantats de qualsevol dubte solucionar-ho.
Per tant, animar tothom que ens escolta a que pugui participar. Per cert, presentació que, com sempre, caurà amb Candelera. Aquest any, per això, a mi em sembla, el cap de setmana abans de Candelera, eh? Per això...
Sí, ara no me'n recordo, el dissabte serà l'últim dissabte del mes de...
Diria que 28, em
28, sembla. El 28 de gener, que serà pues, el cap de setmana preludi de festes, on es concentren pràcticament tots els actes més culturals, i, com sempre, el Centre d'Interpretació de la Pesca serà l'escenari on donarem els premis amb la companyia de les autoritats del nostre poble, de Deltebre, i esperem pues, l'assistència no només dels premiats, sinó dels finalistes i concursants, i pues, un acte íntim, un acte bonic i que ja és tradicional i donar els premis i veus, també t'agrada com, veure com la gent, pues, estan les fotografies exposades, els premiats i els finalistes, com la gent comenta, com la gent parla i com la gent, pues, bueno, és un acte molt bonic i una trobada entre fotògrafs.
I a més, exposició que comença a la Cala i que després es desplaça del Tebre, per tant, amb dos municipis exposaran els premiats en aquest 17è concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre. Escolteu, abans d'acabar, Dami, Gemma, el món d'Instagram ha entrat molt fort. De fet, almenys a Turisme i la Milla de Mar això ho tenen molt present. No sé com ho porteu també a l'àrea de Deltebre. Diu Dami, em fan dit amunt, per tant també entenc que sí. Instagram, què? Perquè hi ha concursos també molt més curts, de molt més curta durada, però haurem de començar també a pensar si això també té ressò en el món fotogràfic, perquè déu-n'hi-do, avui en dia amb els telèfons mòbils, les possibilitats fotogràfiques que hi ha. Gemma.
Sí, sí, no, sí, de moment ja estem movent-nos bastant en Instagram. Recordo que Iguers d'Ebre, l'associació d'Instagram és d'aquí les Terres de l'Ebre, la primera trobada la va fer aquí a Deltebre i han vingut algunes vegades a les festes de l'arròs per a fer concurs d'Instagram, però clar, tal com tu ens dit, és un món que ara està molt... O sigui, molt al dia, i vull dir que caldria també fer més concursos d'Instagram, perquè, a més, abans ho comentàveu, que tant aquí a l'Ametlla com a Deltebre, com suposo la resta de Terres de l'Ebre, estan sortint fotògrafos, gent que abans quasi no s'hi dedicava a la fotografia, i ara per Instagram està fent unes imatges que són espectaculars. I també val la pena aprofitar això per a fer difusió de la nostra riquesa paisatgística.
Ho haurem d'aprofitar, no sé també, Dami, si haurem de pensar en algun concurs específicament per Instagram, més enllà de les promocions habituals.
Bueno, anem fent concursos, anem fent trobades, anem fent trobades d'instagramers, però bueno, la veritat és que la fotografia, l'essència de la fotografia no la volem perdre, jo crec que és bo conservar aquest concurs de les Terres de l'Ebre i es poden compaginar les dues coses, no? Per suposat que estem a Instagram i estem promocionant-ho, d'aquí m'he fet la pregunta del Tebre, us aconsello que mireu el perfil i que seguiu el perfil de Descobreix del Tebre perquè són imatges espectaculars, però bueno, jo crec que les dues... en un concurs com les xarxes socials poden compaginar perfectament i podem anar caminant junts.
Molt bé, doncs ens ho apuntem. Us agraïm moltíssim, Gemma Bo, tècnica de turisme del Tebre, Damià Llau, gerent de l'àrea municipal de turisme de l'Ametlla de Mar, que ens hagueu acompanyat aquest dimecres aquí al Sempre amb tu, parlant d'aquest 17è concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre. Bases ja publicades, temps límit 13 de gener, divendres, per presentar les fotografies en aquest concurs. Ja esperem, en preludi de les nostres festes majors de la Candelera d'aquí de la Cala, doncs poder veure el bon treball dels fotògrafs del nostre territori. Gemma, Dami, moltes gràcies i fins aviat.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres per haver-nos trucat. Gràcies.
Adéu.
I arribats en aquest punt, un dimecres més, farem parlar amb qui? Amb la Laura i amb la Ruth. Laura, Ruth, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Doncs pues bé.
Sí, tot el bé que es pot estar.
Sí.
Molt bé, vinga, va. Anem per feina, anem a fer parlar una estoneta. Avui què ens proposeu, què ens explicareu?
Anem a parlar dels termes, dels vocables que utilitzem els joves avui en dia, que són, hem de reconèixer que són una miqueta raros.
Sí.
I els anem a explicar per a la gent que no els entengui.
Esteu on fire?
On fire.
On fire.
Sempre.
Sempre.
Comença el Fem Parlar.
Bon dia, gent de la Cala. Benvinguts a Fem Parlar, un dimecres més. Hola, Ruth.
Què passa? Què passa, gente de zona?
Avui han vingut Paves. Què tens?
Que volia introduir el tema així una miqueta a lo guai, saps? Perquè avui toca parlar del dialecte que emprem els joves i que moltes vegades, pues, així, les persones més grandetes o, bueno, la gent gran, pues, que no mos entén.
A veure, que és...
I
pues, és normal.
És normal, però per això estem aquí
nosaltres.
I, pues, volem explicar-se què signifiquen aquestes parauletes rares que tenim els joves.
Que consti que això més o menys és el que diem nosaltres, eh? Potser hi ha gent que després diu més coses.
Sí, sí. Han fet un resum de...
Per exemple, aquí no diem res de tete i hi ha gent que diu molt tete. Sí. Que nosaltres tete...
Tete no.
Diem irònicament, però...
Sí.
No sé.
Han fet un recull de les que diem nosaltres i les que diem més sovint, potser. Sí. Les que són més comunes, les que...
Segur que hi ha moltíssima gent, que, almenys la gent que tingui fills, això ho ha de saber.
Sí, correcte.
Almenys una. Una de...
Vaig avisar a ma mare. Mama, para l'orella, perquè hi ha moltes paraules que dic per casa que no entens. Sí. Ara vaig explicar.
Però igual.
És que... Bueno...
Expliquem primer la que m'ha dit Dani abans.
Sí, vinga, va.
La que m'ha dit lo becari.
Terme està on fire. Què vol dir, Laura?
És com... Bueno, literalment vol dir estar en llames, ¿vale? En flames.
Sí.
O sigui, encès. Nosaltres ho utilitzem quan volem dir que estem contents, estem en ganes de fer coses, tenim bona ratxa.
Que les coses mos surten molt bé.
Sí. És això, quan te surt un examen bé, oh, estàs on fire.
Sí.
O quan, què em sé jo, te surten bromes molt bones, estàs on fire.
Sí.
La Ruth, això no li podem dir.
Un dia farem un programa dels xistes malos de la Ruth, vale?
Espero que no.
Oh, que dolenta.
Sí, bueno. Següent terme, va.
Següent, vinga. Perrear. Perrear. També se li diu.
Perrear,
vale? Això és un terme...
Com explicar-ho?
Sí, és més aviat una manera de ballar. Com se balla? Molt fàcil, movent molt el cul. No fa falta dir res més. No, m'equivoco?
No t'equivoques. Ah. Sí, bàsicament és caderes,
sí.
Cul. I així, i molt apegats, vale?
Mm.
Tothom molt apegat, tothom...
Que no corre l'aire, eh?
Sí, sí. Tipo, sellats.
Sí, sí.
A compressió. Això és el que es porta ara, a les discoteques.
Sí.
I jo trobo que hi ha moltíssima gent que es queixa d'això, de que els joves perreem. No ho trobo tan malament.
Hi ha maneres i maneres de ballar.
I jo perrea que fer altres coses, eh, xiquets?
Sí. És com... Los balsos també... Un vals se balla...
Sí, pegat, tango, no? Un tango.
Un tango també, doncs pues això és el mateix.
Claro, però sí. Una miqueta de reggaeton.
Clar, ja està.
Tampoc hi ha tanta diferència.
No.
Bueno, què més? Oh, un molt bo, que molta gent no sap el que vol dir.
Sí.
Fer la cobra.
Que ara, bueno, fa unes setmanes va estar una miqueta...
De moda?
Va estar molt on fire.
Per què?
Per tot el tema este de la Xenoa i
Sí, bàsicament és això, és el que li va fer, sí. Bueno, el que suposadament... Li va fer Bisbal a la Xenoa.
Però que cansina la gent, sí. En això, eh? Va bé cobra, no va bé cobra. Què m'has de?
Sí, da igual. Són amics, Colin. No?
Ja està. Deixem-ho estar.
Bueno, fer la cobra...
Sí.
Què és? Explica, Ruth.
És quan una persona li vol fer... És com va besar a l'altra, però l'altra s'aparta.
Sí, o...
És un beso fallido.
Sí.
Allò que vas, però ai, tira cap a detrás.
Però en realitat trobo que ho hem acabat usant, doncs... Sempre és en termes d'estos, pues, més de relacions,
sí,
o de lligar,
sí.
I coses així.
No és ja pot ser tant esquivar...
Ja, és... Sí, això, esquivar una persona. Pot ser ja que te diguin vols quedar i tu dius no, això també.
T'han fet la cobra igual.
T'han fet la cobra. Intentes abraçar algú i també mantén la distància.
Sí.
Això també és la cobra.
Correcte. I s'utilitza molt ja en molts temes, això de la cobra.
Però bàsicament és això, evitar contacte físic amb algú. Què més? Zasca.
Zasca. Sí.
Zasca és difícil d'explicar.
Sí, però este crec que és el més conegut, potser perquè l'utilitza bastanta gent, no?
Sí, perquè surt molt per la tele, també.
Sí.
Què vol dir? Vol dir... pues quan algú...
Quan algú te vacila.
Sí, quan algú vacila en algú... Sí, quan te vacilen a tu no ho dius, ¿vale? Perquè quedaràs malament. Ho dius, pues, si ara estàs en dos amics i un dels amics vacila l'altre, tu dius, Zasca, espera... Accentuar aquesta vacil·lació.
Accentuar. O quan se diuen indirectes,
és un terme hiperbòlic.
Molt bé. Correcte. Correcte, Laura. Això d'hiperbòlic no és una paraula juvenil, és una paraula de la Laura, vale?
Sí, de lletres, de lletres.
És l'excepció. Bueno, això, tasca. Ha quedat clar, no?
Sí, sí.
No tinc molta complicació. No. Què més? Trolejar. Trolejar és... Mira, li he trobat un sinònim. És quan te fan la vaina.
Sí, és veritat. Està a fer la vaina?
Pues no sé si la teníem no, pensada, no. Però és quan te fan la vaina. Trolejar i fer la vaina és el mateix.
Prendre
quan...
el pèl.
Sí, sí. És enganyar-te. Prendre el pèl, sí. Una presa de pèl. En tota regla, ja està.
Intentar fer-te quedar malament.
Sí.
Mm-hmm. Causar una relliscada important.
Quan te fan una broma o...
Sí, qualsevol sí. Cosa d'aquestes. Però és més despectiu, trobo.
Sí.
Sí, és més despectiu t'han fet la vaina que t'han fet una broma.
Sí.
Definitivament.
Sí.
Què ves? Ser un Casper.
Oh.
Este nosaltres l'utilitzem molt.
Casper. Sí.
Els que no ho sapiguéssiu, Casper és un fantasma que se va posar de moda als 90, crec.
Ah, no sé, jo als 90, no el mirava.
Que primer va tenir una pel·li, després una sèrie... Bueno, sí. Un fantasma, lo típic fantasma de tota
sí,
la vida, Calvito.
Pues bueno, suposo que la gent ja sabeu què vol dir ser un fantasma, no?
Ser una persona així una miqueta... Por interés te quiero, Andrés.
Sí.
Ara te parlo, ara te no.
Ajá.
Te dic...
Gent molt falsa.
Sí.
Sí.
Gent falsa, gent falsa.
Sí, això és ser un Casper.
Bo, una que molta... molta població adulta, sobretot los pares, voleu saber sí. Lo que vol dir?
I
swag.
Sí, però bé, ets una
dona. S-W-A-G.
Sí. Com ho pronunciem naltros?
Svag.
Svag.
Svag. Mos van perdre la classe de fonètica.
Sí, sí. Svag. Bueno.
Què és?
Què és ser un swag? Ser swag o ser un swagger o... És una persona que té molt de flow, molt de rotllo. És molt guai.
Ho has aclarit molt, eh?
Sí, trobo que l'he fet pitjor. És una persona que llegeix molt guai, que va de xula, no?
Sí, una persona que té classe.
Sí. Que...
Però classe, la nostra classe, no classe de Casablanca, no.
No, la nostra classe.
Sí. És una persona que té swag, una persona guai.
Una persona guai.
Bàsicament,
sí.
Sí. Que, no sé d'on ha digut sortir aquesta paraula.
No,
perquè...
jo tampoc.
No sé, no... Algo de l'inglès, suposo. Espero.
Conta, conta.
Què més?
Ha estat del chill. Ha estat del chill significa... Bueno, esta també és bastant fàcil. Ha estat tranquil.
Sí.
Sí, està de bon rotllo amb els amics o... Està tranquil, sí. Passant un bon rato, un bon...
Que no estàs fent res
sí,
en especial.
Estàs, no, estàs relaxat.
Això també és una traducció literal de l'inglès.
Sí.
Perquè chill en anglès vol dir això, estar tranquil, estar sense fer res, bàsicament.
Ahà.
Vos agrada molt, a nosaltres
estar està de chill.
Sí. No filter.
Oh,
que
no
això
filter.
Sobretot s'utilitza per a les fotos.
Sí.
Però primer es va començar utilitzant per a les fotos, o sigui, era les fotos no filter són les que no porten cap retoc, cap cosa cap... afegida.
Sí.
Però ara s'utilitza molt pues, a la gent que a les xiques que no porten maquillatge, la gent que no es vesteix molt, o sigui, que no es posa molt
que són
roba.
Simpletes. Sí, perquè sí, jo, que són naturals.
Naturals,
naturals.
Sí, naturals.
Pues això se li dius
no filter.
No filter.
Que
sin filtros.
Sí, sin filtros,
sin filtros.
És, bàsicament.
Sí.
Tot és de l'inglès, tot això.
Sí, sí, sí.
Una.
Què més? Tirar la canya. Tirar la canya. Esta és... Tirar la canya o tirar la xarxa, també. Jo ho he sentit, tirar
sí.
La xarxa.
I tirar la barca sencera. Ja, és el
sí.
Que
he de fer. Ja, tot per la borda.
No això... explicar els graus.
Sí. Bueno, tirar la canya bàsicament és quan lligues amb una persona, flirteges... Allò que tens unes intencions.
Ja, yeah. males intencions.
Sí, sí.
Després, si dius tira la xarxa, és ja que vols lligar i ho fas molt obvi.
Sí.
Que molt no ho amagues. No
descaradet. Descaradet.
I després ja està tirar la barca.
Tirar la barca sencera és quan ja vas
i
ho dius.
Trobo que allò... tirar la xarxa és més... Se refereix més a ser directe i tirar la barca és intento ser indirecte i no puc.
Molt bé.
És un quiero i no puedo.
Tirar la barca per a mi és molt patètic.
Bueno, ja, home, hi ha gent que, pues mira, li agrada tot això.
No, ja està bé.
Tireu les barques.
Què hem de fer?
Què més? Petar-ho. Petar-ho.
Petar-ho també està.
Però això, sí, això és bastant universal.
Sí.
També és com... Està on fire.
Molt bé, és el mateix. Quan tot et surt molt bé.
Sí, tot surt molt bé. Estàs...
Tens una bona ratxa.
Sí. Sí. Què sí. Més? Trambòtico. Això, jo me'n recordo, la primera persona que li vaig sentir dir, trobo que va ser tu.
A mi?
Sí, sí que m'ho has explicat tu, el que vol dir.
Sí.
Jo encara no sé el que vol dir.
quan algo és molt raro, que dius, hosti, d'on t'ha sortit això? O quan algo no té sentit, o no té un què, saps? Pues, hosti, és que trambòlico és esto, saps? Pues... Tampoc té, és que tinguin sentit. Això crec que ho vaig... Va sortir de l'APM.
Segur.
A l'APM hi ha un xato que diu això. I em va fer molta gràcia. I pues, ho vaig adoptar. I ara vaig dir, no?
Una altra cosa que es diu molt ara és un fail.
Sí.
Que també, literalment traduït de l'anglès, vol dir un fallo.
Uh-huh.
Pues, però, no sé, queda més guai
queda
dir
més
un fail.
Sí.
També és més despectiu que un fallo.
Sí.
Un fail se refereix més a una... És que no hi ha paraules per a la ràdio, però és que no era això.
Sí, una cagada molt grossa.
Ala, au, au.
No sé, s'utilitza en diversos sentits. Pot ser això, una liada grossa, o quan algú te dona carabasses, també.
Sí, un fail, un gran fail.
Un fail.
Anem a explicar l'altra part de tirar la canya, que és lo visto. Sí, un visto en lo... Específicament, un visto és sí. Quan algú te llegeix un missatge... al WhatsApp,
sí.
I te'l deixen llegit, o sigui, no et contesten.
Sí.
Un missatge que no té contestació. Això és lo que és específicament un visto. Però un visto se pot dir de moltes coses.
Sí.
Com ara,
per exemple, quan una persona t'està parlant, per exemple, si tu, jo ara li parlo a la Laura i la Laura m'et gira el cap, no m'està escoltant. I jo me'n dono compte, m'ha fet un visto. Saps? O quan vols fer una pregunta, això passa molt al cole, a nosaltres sí. Nos passa molt a l'insti, rotllo. Mestre, què? I ell continua parlant. Visto.
Sí, això també sí, és com la zasca. Què més? Ah, una que diu molt la Ruth, que jo tampoc l'entenc encara. Què més estàs, container?
Què més estàs? Esta també és de l'APM.
També?
Crec que també. És que tenen frases guais. Què més estàs, container? És, a més de dir, què m'estàs contant? No me preguntes d'on va sortir, però a més de dir, què m'estàs contant? És, què m'estàs, container? Li dic molt a ma mare, esta. Què m'estàs, container? Sí, moltíssim li dic.
Sudar, que és passar olímpicament,
uh-huh.
Passa, però olímpicament de
sí,
tot, de
sí.
Tot. O també és com lo visto, en realitat.
Sí.
Sí, és, abans del
quan
visto passes. Estava sudar.
Sí.
Bueno, també, quan algú, però això és algo que pots dir tu. Si ara jo t'estic parlant i tu passes de mi, jo te dic, suda!
No, bé, suda!
Però en este tono, eh? Si no, no. Que
no,
és
no
com dir, per favor, prestem atenció.
Sí. O també pots dir, me la suda, del rotllo, no m'importa.
M'importa molt poc.
Molt bé.
L'altre explica-la tu, per favor, perquè...
Tajar-la és quan vas molt pedo, quan vas molt hasta dalt de lo que és begudes alcohòliques. Quan vas borratxo, vale? Pues això, el dia següent dius, hosti, ahir la vaig tajar molt. És... Tampoc sé d'on va sortir, sincerament. Però està guai, no sé. És una paraula... Està de taja.
Què més? Ara un que haureu sentit moltíssim últimament, però moltíssim... És exagerat el que s'utilitza. Puta vida, tete.
Puta vida, tete. I el tete no s'escriu T-E-T, no. T-T.
Sí, vale? Sí. Això també, això és el contrari de estar on fire. És que tot
sí.
Te surt malament.
Sí.
Tot
no tens ganes de res.
Bueno, tot el que diu, la frase ja
sí.
S'explica per si sola.
Sí, crec que és bastant
però
comprensible.
És una cosa que ho diu tothom. Tothom.
Sí. Sí. Sí.
És impressionant els nivells que ha arribat a això. Què més?
I, bueno, una altra cosa que també podria ser el contrari d'això és quan algo és mel. Què mel? Se pot dir mel, se pot dir...
tu dius confitura.
Confitura. Hi havia una altra paraula que ara mateix no me ve al cap. Però quan algo és molt, això, molt bo, que t'agrada molt, no sé.
Algo, nosaltres utilitzem per dir algo molt útil.
Sí, és
per
mel.
Per exemple, l'altre dia a la Ruth me va passar un esquema del rei d'Espanya. I jo vaig dir, és mel.
És mel.
I hasta aquí, no? Les nostres
sí,
frases.
Sí, sí. Ha sigut un resumet,
sí. Això, esperem resumet. Que us haguéssim aclarit una miqueta el vocabulari.
Sí, que s'hagués servit d'algo.
Si mos voleu tornar a escoltar, ho podeu fer a la pàgina web de la Cala RTV.
Sí.
I si no, antes mos poden trobar el dimecres que ve.
Doncs pues aquí. Antes sempre.
Mateix puesto, mateix hora.
Sí, com sempre.
Moltes
gràcies. Light a fire they can't put out. Carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me son, don't let it sleep away. Era aquest el temps del Fem Parlar un dimecres més per tancar edició del nostre Sempre amb tu.
I anem ja a repassar punts locals, comunicats locals. Us informem per un costat que la penya barcelonista del nostre municipi farà un dinar de germanor dissabte a la una del migdia abans del Barça-Màlaga, que es disputarà un quart de 5 de la tarda. El preu és 6 euros i cal apuntar-se abans de dijous parlant amb algun membre de la Junta pel Facebook de la penya barcelonista o bé al correu electrònic pblacala@hotmail.es. També informen els socis de la penya barcelonista al nostre municipi que també es poden apuntar pel sorteig de les entrades del Barça-Madrid del pròxim 3 de desembre. El preu de l'entrada és de 75 euros. Cal apuntar-s'hi abans del 27 de novembre, també de la mateixa forma, eh? Algun membre de la Junta pel Facebook o al correu pblacala@hotmail.es. El sorteig es farà al local de la penya, a la mitja part del partit del Real Societat Barça. I per apuntar-s'hi també els qui vulgueu fer aquest dissabte 19 de novembre un taller de cuina vegana a la regidoria de formació i treball. Ja sabeu, està en aquest novembre dolç, on també el dissabte 26 es farà un taller de postres vegans. Interessats, passa a informar-se pel telecentre o al 977 45 72 69. I amb aquest parell de punts nosaltres ho deixem aquí. Demà serà dijous, ja serem el tàndem habitual del programa Finillao i Daniel Rodríguez. Farem Fila Zero, estrenes del cap de setmana, temps per l'entrevista amb l'actualitat del nostre municipi i també sortirem a l'Institut. Serà demà a partir de les 12 de la Cala Ràdio. Feliç jornada, adeu-siau.